Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
En aquests dies celebrem la festa de la Mare de Déu de la Mercè, alliberadora de captius, i el dia 6 de novembre, el jubileu del pres en aquest any de la misericòrdia. Són dies per recordar i valorar la missió que com a Església portem a terme a les presons amb els interns i també l'atenció als funcionaris. El Concili Provincial de la Tarraconense de 1995 exhortava els cristians i la societat en general a prendre consciència de la situació de les persones que són a la presó, de les causes que els hi han portat i de les conseqüències per les seves vides. Algunes dades. Les dades del setembre passat indicaven un total de 8.810 persones en centres penitenciaris de Catalunya i de 1.055 en llibertat condicional. El col·lectiu es compon de 8.188 homes i 602 dones, 1.215 preventius, 7.574 penats. A la nostra diòcesi de Girona, al centre El Puig de les Basses de Figueres, hi ha 728 interns. Al centre obert de Girona, 106. Hi ha 3 preveres i 5 voluntaris laics amb responsabilitats pastorals als centres de Girona. A tot Catalunya fan aquesta tasca 23 preveres, un diaca i 79 voluntaris. La missió eclesial als centres d'internament és anomenada pastoral penitenciària. L'Església, des dels seus inicis, s'ha preocupat dels presos, tal com consta en el llibre dels Fets dels Apòstols i a la Carta als Hebreus. Recordem que Jesús també fou pres i es va identificar amb els presos, al capítol 25 de l'Evangeli de Sant Mateu. Els que treballen en la pastoral penitenciària, després d'una preparació adient, són enviats per esdevenir presència i missió de l'Església en el món de les persones privades de llibertat per fer-hi present Jesucrist i els seus dons. Cal remarcar dues dimensions. Evangelització, per apropar Jesús i el seu missatge als qui estan privats de llibertat i a les seves famílies, i evangelització com a tasca humanitzadora que es preocupa de les necessitats humanes i materials dels interns i familiars. El missatge alliberador de l'Evangeli s'intenta concretar en accions i gestos. Això en tres àmbits: prevenció, internament i reinserció. Per això cal la conscienciació i educació en parròquies, escoles i grups de joves per evitar possibles delictes. Alhora, cal afirmar en tots nosaltres la convicció que les presons són també parròquies, si voleu, especials, on viuen germans i germanes de la família. Durant l'internament s'ofereixen celebracions, pregàries, formació, atenció personalitzada, propostes educatives. Tanmateix, cal subratllar que diverses entitats d'Església estan treballant amb les persones amb permisos de sortida o en llibertat condicional amb l'actitud generosa de l'acolliment. No tots podem ser responsables actius d'aquesta missió envers els presos, però tots ens hem de sentir responsables que realitzi. Així també col·laborem en l'obra de misericòrdia de visitar els presos. Que la Mare de Déu de la Mercè, alliberadora de captius, ens hi ajudi. I fins la propera setmana, si adeu plau.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. A la Fundació Sarcoevitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sarcoevitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcoevitae.es. Fundació Sarcoevitae, 25 anys cuidant persones.
Que n'és de fàcil acostumar-se a les coses bones.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i la frescor del peix i del marisc arribats directament de les nostres llotges.
I els preus sempre frescos d'Hipercorp.
Per exemple, llucet d'1 a 2 quilos a només 5,90 € el quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercorp.es.
Pels seus fruits els coneixereu.
Mateu 7:12. Del Camp a Taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts un dia més a Del Camp a Taula. El sector agrari no para mai. Inclús durant els mesos de juliol i agost, quan molta gent està gaudint d'unes merescudes vacances, l'activitat agrària no s'atura. Amb el final de la collita de cereals, la de fruita d'os, la verema en zones primerenques, etc. Tot i això, l'activitat s'anima a finals de setembre amb la celebració de dos esdeveniments que posen a Lleida en un primer pla com a capdavantera de l'agricultura i la ramaderia. Són la Fira Agrària de Sant Miquel i el Saló del Fruit. Dijous vinent, dia 29 de setembre, precisament diada de Sant Miquel, obren les seves portes els dos certàmens, que any darrere any s'han convertit en un aparador de les novetats en maquinària i fruita i en punt de trobada del sector agrari català amb un ampli ventall de jornades tècniques professionals, demostracions i premis. La fira és una bona excusa per apropar-se fins a la capital del Segrià. Nosaltres hi serem. I anirem a veure quin ambient es respira i si, tal com apunten des de la pròpia organització i diversos agents del sector agrari, sembla que la crisi va quedant enrere. Per això, animem els nostres oients a que facin el mateix i vagin fins a Lleida. Creieu, val la pena.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Tot just acabem de començar una nova temporada i en aquest apartat de l'entrevista hem parlat de la verema i del sector forestal i dels bolets. Avui li toca el torn al sector ramader, en concret el del vaquí de car, i ho farem amb Josep Ramon Argilés, que és gerent de Soprovac Catalunya, l'Associació Catalana de Criadors de Vaquí de Car. Bon dia de nou, senyor Argilés, i gràcies per haver vingut als nostres estudis.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Gràcies, va venir ja al final de la temporada passada, i sembla d'això i fa dos mesos, tampoc fa tant, però sí que les coses canvien, abans de l'estiu es veuen d'una manera, amb un estiu que hi ha hagut molta sequera, per tant, tots els prats al vaquí de carn és un dels sectors que també depèn molt de que plogui per l'alimentació i tot, i per tant jo crec que hi ha forces temes per poder tocar. El primer, ja tirant així directe, és: s'han actualitzat les estadístiques ramaderes? Perquè vostès fa temps que ho reclamen. Jo crec que és bo saber els números d'on partim, no?
Bé, des de l'associació portem ja molts anys reclamant en el Departament d'Agricultura que facin un programa per saber exactament quin número d'animals tenim a Catalunya. Perquè cada dos per tres, no sabem el per què, doncs no podem saber exactament el número d'animals quan hi ha un control exhaustiu per part dels productors per poder identificar aquests animals i posar la relació dels crotals en els seus arxius. Ara, finalment, hem aconseguit que estiguin creant un programa nou per poder registrar tota aquesta informació i sembla ser que en un breu plaç de temps sabrem quants animals definitivament hi ha a Catalunya.
Perquè es pot saber aproximadament quina és la cabana, més o menys, que tenim a Catalunya? I també saber, que suposo que vostès també, és bo que sàpiguen si ha anat pujant o baixant, també per saber una mica què fer, no? Uh-huh.
Bé, a Catalunya aproximadament hi ha uns 400.000 caps de bestiar amb vedells d'engreix i unes 350.000 vaques. Això és un total d'uns 750.000 animals de producció bovina. Com tu has dit ben bé, doncs això ens interessa també per saber quin és el futur del mercat, perquè quants més animals hi hagin, doncs segurament, depèn de la demanda que hi hagi, doncs baixaran els preus, pujaran els preus. És per mi tindre una mica d'orientació de cara al mercat.
I d'aquest percentatge també deu haver-hi alguna part que és ecològic, no? Perquè el vaquí ecològic
sí,
és un dels...
És
diguem, dins la ramaderia potser és el més important.
Cada vegada hi ha més producció ecològica, el que passa és que en funció del total dels animals que hi ha, aproximadament calculem que entre un 2 un 3% de tota la cabana és animals ecològics.
La tardor és una època on augmenta el consum de vedella o no?
Sí, la tardor és una època que normalment augmenta el consum de vedella, però també depèn de les condicions climàtiques, si fa fred, si no fa fred. També tenim una altra problemàtica amb la tardor, que jo li dic, que és que abans es cuinaven plats perquè la gent tenia més temps d'estar a casa amb fer estofats, fricandors, que ara no està per la labor. Ara, amb el temps que tenim, doncs la mestressa de casa el que busca és plats molt més ràpids de fer i no tanta cuina elaborada. En la qual cosa, doncs, normalment la tardor era una època que es pujava l'augment de consum de carn, però ara darrerament no podem dir-ho això, degut a les circumstàncies que estem passant.
Però es poden fer campanyes de promoció en les que es potenciïn parts no tan conegudes i per cuinar d'una altra manera, més a la brasa, més a la planxa, més... Uh-huh. Dic a la brasa o d'això sense utilitzar, perquè ara avui en dia amb les parrilles aquestes que tens a casa i d'això pots fer...
De tot.
Per això vull dir... Uh-huh.
Doncs
i
sí.
Parts al millor no tan conegudes. Per exemple, ahir a casa van comprar doncs, un entrecot i es pensaven que era vedella i després era de bou.
Ja sabem perfectament que quan li diem bou no és bou, és vaca vella. Aleshores, també s'hauria de matisar. A Catalunya no hi ha bous, és vaca vella. La vaca vella, quan té una certa edat, es porta a sacrificar i es fa dir que és carn de bou, però realment no és carn de bou.
Suposo que entra molt millor, perquè si la meva dona li diuen que és vaca vella, solament sentit això,
ja
i m'has dit, torno a... Uh-huh. No, convençuda que estava demanant de vedella, va ser ella que va dir, no, doni'm d'aquest. I d'això, uh-huh. I després li van dir que era de... Bueno, li van dir així, de bou,
de bou.
No?
Mm-hmm.
No, però veus, està bé, moltes vegades jo crec que hi ha molt desconeixement, no?
Hi ha molt desconeixement, sí,
ara, això sí. Ara potser no, però quan va haver-hi tot el tema de les vaques boges, jo recordo que al final doncs, gent del meu entorn, fins i tot la meva sogra, d'això em deien, quina és la vedella que hem de comprar la bona?
Doncs, clar, bé, dius... doncs mira, la vedella que és més bona que es pot comprar és l'animal que sigui més tendre. No només parlo de vedell de llet, que li diuen carn de llet, sinó la vedella tendra, rosada, animals menors de 11 mesos que se sacrifiquen. S'ha de mirar que tingui un gran nivell d'infiltració de greix, que això fa que la carn sigui més tendra. Però a part d'això també és molt important la maduresa d'aquesta carn, la tendresa d'aquesta carn, que se sàpiga doncs, també deixar el temps necessari perquè maduri aquesta carn. Quanta més madura està aquesta carn, molt més tendra és aquesta carn.
Sí, perquè a vegades, quan he sentit parlar gent de l'associació, quan he anat a actes i hem estat, i els sents parlar, i clar, i parlen d'això, no? De dir, no, doncs l'he deixat dos dies més que reposi a la nevera i d'això, perquè llavors està molt...
Uh-huh.
Vull dir, que moltes vegades hi ha molt desconeixement, no?
El que és curiós és que el consumidor, jo crec que té una mica de desconeixença de com s'ha de portar a terme doncs, poder fer una bona carn de vedella. I el que diré ara, jo molta gent pensarà és una bestiesa, però no és així. Si tu compres carn avui i la deixes a la nevera 5-6 dies i després la consumeixes, no es fa malbé la carn. Al contrari, es fa més tendra, la qual cosa és més bona. No és bo consumir la carn el mateix dia que la compres, sinó deixar-la madurar. Perquè quan tu la compres és múscul, no és carn. Aleshores s'ha de transformar el múscul en carn. Aleshores és molt més tendra.
Veus? Jo crec que ens fa falta a tots una mica de cultura i coneixement de les... Perquè ens sembla allò, no? L'he comprat avui, allò del... O almenys jo recordo, inclús de quan era Badit, no, és que és d'avui.
Sí, és d'avui.
No dic sols per la carn de
Badia. El problema és que és d'avui, però és múscul, no és encara carn. No? És quan més madura està la carn, molt més tendra està. Allò que diem mengem com si fos una sola de sabata és perquè aquesta carn no ha sigut encara madurada. Si la deixéssim madurar, doncs veuríeu que es talla com un paper. És superfí i no es fa malbé, ni té un gust diferent, ni res de res. En canvi, la carn de pollastre no ho pots fer-ho, perquè en el moment que tu fas això, se sent aquella olor característica del pollastre i aleshores sí pots tindre algun problema sanitari. Però en la carn de vedella podem estar ben tranquils que quan més madura està la carn, molt millor està la carn.
Sobretot també ara que la gent tampoc ho deixi dues setmanes.
No,
sinó
dues
que
setmanes
també...
no.
No. Que vull dir que hi hagi també un...
Màxim són 6-7 dies, màxim es pot tindre a la nevera sense cap mena de problema.
Canviant una mica de tema, quina valoració fa de la campanya aquest any de la PAC? Hi ha hagut més o menys problemes i dubtes que l'any passat, que va ser el primer d'aplicació de la nova PAC?
Bé, doncs jo, la valoració que fem és que, degut a que s'ha fet la nova PAC, tal com dieu, hem tingut moltes incidències en quant a l'assignació de drets. Aleshores, bueno, s'ha estat treballant molt amb aquest tema, perquè és molt important, ja que els nous drets impliquen el possible cobrament des de l'any 2014 a l'any 2020. Amb la qual cosa, es tenien que tindre els drets ben activats i ben designats, perquè, al contrari, que les persones que no tinguessin aquests drets activats i ben designats no cobrarien les ajudes.
Sí, em va sobtar un cas que m'explicava un dia que parlàvem, i era algú que bueno, no s'havia fet bé, i clar, aquesta persona fins al 2020 o 2021 no podria... I clar, dius, com pot ser tot això, no?
I a més és una ajuda que el productor necessita doncs, per poder anar subsistint, perquè degut als preus i degut a la situació doncs, que passa al sector en quant a la producció, doncs és una ajuda complementària que ens necessites per anar produint.
Un altre tema que va passar fa uns mesos va ser els casos de llengua blava a França, que van provocar que... diguem que les zones que estiguessin, em sembla que eren uns 100 quilòmetres de la frontera, aproximadament, haguessin de vacunar-se al vacum. Quin percentatge de cabanes s'ha acabat vacunant i quina valoració fa d'aquesta vacunació?
Bé, el primer que hem de dir és que la malaltia de la llengua blava no afecta les persones.
No.
O sigui, els animals no tenen cap problema amb la seva producció de carn quan el consumidor consumeix aquesta carn. El focus més actiu i l'últim focus que va sortir va ser a una distància de 25 quilòmetres de la frontera de la Jonquera i França, doncs, en aquell moment, va decidir no vacunar els animals. A Catalunya es va decidir fer una franja de seguretat de vacunació, amb, com dius ben bé, al cap de 100 quilòmetres del primer foco, i actualment el nivell de vacunació que tenim a la nostra cabana és entre el 85 i el 90% de les explotacions de boví. Això implica que podem estar ben tranquils que aquesta eina que hem utilitzat o aquesta franja de seguretat no fa que salti la malaltia a Catalunya. I això ens dona una tranquil·litat de que no tindrem aquesta malaltia aquí a Catalunya. I l'altre important que també cal remarcar és que els animals, si estan ben sanejats i estan ben vacunats, donen total, absoluta la garantia de que tenen una gran salut i una gran sanitat a la nostra cabana.
A nivell sanitari, estan pendents d'algun altre tema que els preocupi?
Bé, en tot el bestiar sempre hi surten noves malalties, com poden ser aquestes no són noves, però també ens preocupa la tuberculosi, la brucel·losi, però tot això està en plans de sanejament, totes estan controlades i també no afecten a les persones, perquè no es transmet a través del producte que és la carn.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Molt bé, gràcies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Gerent de Soprovac Catalunya, el senyor Josep Ramon Argilés. Ara, també, tornem a canviar de tema i ara parlem d'un tema que és una mica complex, que és el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió, el TTPI, amb els Estats Units. En la darrera entrevista li preguntaven com estava aquest tractat, al qual són vostès totalment contraris. Ara, fa uns dies, s'ha sumat aquest posicionament en contra a països com França. Hi ha hagut declaracions, tant del senyor Hollande com el primer ministre, com altres ministres. I és tan dolent com sembla ser per a nosaltres aquest tractat i per al sector del maquí de carn? I per què?
Bé, tal com dius, sí que és molt negatiu, no només pel nostre sector, perquè és una competència deslleial vers el que es produeixen aquí. Als Estats Units, la carn està autoritzat la presència d'hormones, anabolitzants i altres productes que el que aconsegueixen és que la carn tingui una tendresa artificial. No com ho deia jo abans, la carn ha de tindre una tendresa natural per la maduració. Aleshores, com que aquí s'està produint carn sense cap tipus d'additiu, sense cap tipus de substància prohibida i sota control exhaustiu per part de totes les autoritats sanitàries, doncs la carn que vingués de fora seria una competència deslleial vers el productor d'aquí. Amb la qual cosa, des de l'associació, estem completament en contra d'aquest tractat i de que es pugui autoritzar que es porti aquesta carn cap aquí. Un altre país que també ha donat el seu vot negatiu a que continuï el tractat en marxa és Alemanya. O sigui, ara ja les dues potències, com és França, Alemanya, i s'estan sumant altres països, és que se suspenguin el tractat del TTPI, la negociació del tractat del TTPI.
Uh-huh. Pel que fa a les exportacions, s'han incrementat en el que va d'any respecte a l'anterior, i en quins països s'està negociant per poder exportar? Sé que durant l'any han fet diverses negociacions, amb també jornades que s'han fet aquí a Barcelona, han estat parlant amb Xina, amb països àrabs... Com està tot això?
Bé, l'any passat es va quadruplicar el nombre d'animals que es van exportar i aquest any estem més o menys igual que l'any passat. Estem negociant amb molts països àrabs i les principals exportacions que s'estan fent és a Líbia, Líban, Argèlia, Marroc, i ara estem negociant amb Orient Mitjà, amb Emirats Àrabs i altres països que estem intentant obrir per poder exportar tota la cabana que puguem tindre aquí cap a fora. Per què s'exporta? Doncs pel que hem dit abans, no hi ha un consum molt elevat, s'està produint doncs, molt menys que altres anys, però encara hi ha una gran producció, i el que intentem és que tot el que no es pot produir aquí, vendre-ho cap a fora, perquè el consumidor també dels països àrabs valora molt la carn que es produeix aquí a Catalunya.
Una gran porta a aquesta exportació és el port de Tarragona.
Correcte.
Sumentat des de que l'estan utilitzant un abans i un després. Uh-huh. A part, des del propi port hi ha hagut un reconeixement, l'any passat va donar un premi a l'associació per aquesta activitat que hi ha, no?
Correcte.
Que, a més, solament hi havia el de Cartagena, em sembla, i ara hi ha el de Tarragona.
Si em permets, a nivell de tota Espanya, només hi havia, tal com dius, un port que era Cartagena i vam aconseguir obrir el port de Tarragona per fer les exportacions. I actualment podem dir que el primer port amb exportacions en caps de bestiar és Tarragona. Ha sobrepassat les exportacions que feia Cartagena.
És complicat això de transportar animals en general. O sigui, ara parlem que, tot i que ha millorat molt el tema amb els vaixells i tot, que jo penso amb el tema dels avions. A vegades, quan veus els amb competició, ara que van haver-hi els Jocs Olímpics, portar els cavalls, no? Per exemple, amb un avió.
Mira.
Vull dir que no ens imagini... No sé, la gent veu després, i quan parlem, s'exporta, no sé què, però que no som conscients...
Jo he tingut la sort, i ho dic així clarament, de que he pujat en els vaixells que transporten el bestiar. Són hotels flotants. Són com si fossin els passatgers d'un creuer i van exactament igual com en les instal·lacions que tenen a peu de terra. Tenen les seves naus, tenen el seu llaç, tenen tots els privilegis que poden tenir aquests animals. Viatgen en molt bones condicions, amb cap mena de saturació en l'espai, sinó es compleixen totes les normatives i estan amples per poder viatjar, amb la qual cosa doncs, no pateixen per res aquests animals. És com si fossin hotels flotants de creuers de passatgers normals, però que es transporta el bestiar. Mm-hmm. I arriben doncs, molt bé en els destins que tenen d'arribar.
Mm. Tornant al tema que parlem de les exportacions, per què és tan fàcil que es tanquin les portes d'un mercat i tan difícil obrir-les?
Doncs bé, primer, són molt fàcils de tancar per una senzilla raó. Primer, per temes sanitaris. Qualsevol alerta que surti en tema sanitari, en el sentit de que un animal tingui alguna malaltia o qualsevol cosa, això fa que el mercat automàticament es tanqui. I també pel tema de preus. Els països, també com tots els llocs del món, doncs busquen la qualitat al millor preu. Hi ha vegades que pots arribar amb una preu amb una qualitat, i a vegades que no. Però el més important pels països aquests és la sanitat. Que l'aliment que arriba estigui en bones condicions, que tingui bones condicions sanitàries, i el que s'està produint aquí doncs, compleix tots els requisits vers amb altres països que no ho compleixen tant com ho produeixen aquí.
Mm-hmm. Sobretot a la passada primavera va haver-hi diferents reunions que van mantenir vostès amb el Departament d'Agricultura, amb la consellera, diferents directors generals, en els que es van fer una sèrie de demandes per part del sector. S'han solucionat alguns d'aquests temes o encara hi ha aspectes encallats?
Com bé dius, sí que vam tindre moltes reunions amb els responsables de la conselleria. Vam demanar una sèrie de relació de temes per tractar. Hi ha alguns temes que s'han solucionat, però altres encara estan, malauradament, doncs, per arreglar. Ja diuen, hi ha un refrán castellà que diu les coses de palacio van despacio. Doncs seguim esperant que moltes d'aquestes coses doncs, es vagin arreglant.
Sí, seguint amb les coses de palacio van despacio, ja que hem parlat en castellà, tocaria el tema del Ministeri d'Agricultura, que porta ja forces mesos en funcions, perquè el govern està en funcions. Això suposa un entrebanc per negociar tant el sector com les pròpies doncs, conselleries autonòmiques. Hi ha lleis i normes endarrerides?
Sí, hi ha lleis que encara s'han d'aprovar, com per exemple el tema de la qualitat, de programes de qualitat, que hi ha decrets que encara no han sigut aprovats també pel tema que no hi ha govern nacional de Madrid. I bueno, estem pendents doncs, que es creï el govern a Espanya. Si el govern d'Espanya doncs, es crea, suposem que hi haurà normes que s'han d'aplicar que les tiraran endavant. Catalunya doncs, fa la seva feina, fa la seva tasca, el govern català fa el que té de fer, i aquí, de veritat, no hi ha temes per tancar en quant a decrets. Sí, en el tema nacional. En el tema nacional sí que hi ha decrets que són per tancar que no estan tancats.
Sí, perquè a nivell nacional, per exemple, sí que el sector va tirant endavant, perquè, per exemple, la interprofessional, prova curva, va tirant endavant, Soprovac té un pes molt important en aquesta... que, a més, és per tots els temes també de promoció, de... temes tan importants pel sector, no? Uh-huh. I, clar, veus això, que el sector, els sectors van avançant i qui ha de, amb les polítiques,
ha de fer... regular.
Uh-huh. I sembla... Clar, i al final també fan sentir una mica culpable el propi ciutadà quan tu has fet el que havies de fer, que era votar, no? Correcte. I sembla que al final ja...
Però això no depèn de nosaltres, depèn dels polítics, que s'han de posar d'acord per institucionar doncs, un govern a nivell espanyol.
No, i veus això, que el sector va funcionant, va tirant endavant. Uh-huh. D'aquí a final d'any s'han fixat algun objectiu?
A veure, els dos objectius principals per nosaltres d'aquí a final d'any és, primer, augmentar el consum. Per la qual cosa farem una campanya de promoció, tal com deies també a través de Provacuno i tots els mitjans que tenim a l'abast, per poder fer que el consumidor consumeixi més carn de vedella. Per això tenim previst fer degustacions de carn per tot el territori de Catalunya i properament ja us indicarem perquè pugueu assistir doncs, a on es fan i quan es fan. I l'altre tema que també estem treballant molt fort és el tema de les exportacions. Ens interessa també molt exportar a països que encara no hem arribat i doncs, poder doncs, oferir aquesta carn tan segura, tan bona i de tanta qualitat doncs, a tots els consumidors del món.
Bueno, al final el que es tracta, pels dos d'això que va estar dient, és que vostès són productors i, per tant, han de vendre aquest producte. Uh-huh. I els dos canals són el nacional, muntar consum, i a l'internacional també, que augmentar països i vies d'això. Al final, el que estan fent és defensant els interessos del sector.
Correcte, per això estem.
Per això està l'associació.
Correcte.
Doncs agraïm a Josep Ramon Argilés que ens hagi parlat del sector del vaquí de carn, de quina és la seva situació en aquests moments i, sobretot, això, a animar la gent a consumir aquesta carn de vedella de tanta qualitat i que hi ha uns productors al darrere que treballen amb el màxim de garanties sanitàries i també de pagar redundància, el que he dit abans, de qualitat.
Agraïm que ens heu convidat i, sobretot, que el consumidor pensi que és una carn segura, de qualitat i amb totes les garanties sanitàries.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
012. La Generalitat, al teu costat. Uns dies abans de la tornada a l'escola és bàsic que els nostres fills recuperin els hàbits i rutines com els horaris de menjar, d'anar a dormir i llevar-se. També és important implicar-los en el procés d'adaptació per fer una bona entrada a l'escola. Consulta les dates d'inici del curs escolar i qualsevol dubte del procés educatiu a gencat.cat/família-escola. Treballem junts per l'educació dels nostres fills. 012. La Generalitat, al teu costat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Del Camp a Taula. L'actualitat.
GERCOAC espera que l'increment de les operacions d'exportació de carn de porc a la Xina ajudi a estabilitzar les cotitzacions en origen que perceben els ramaders. Les autoritats sanitàries xineses han permès recentment l'autorització a 26 indústries càrnies, 10 d'elles catalanes, per exportar carn fresca de porcí de potes i mans. El cap sectorial del porcí de GERCOAC, Jaume Bernis, valora positivament l'esforç i la rapidesa de les administracions, com també del sector porcí espanyol, per donar una mica d'oxigen al sector i afavorir una major fluïdesa del mercat. Després que el boicot rus dels productes agroalimentaris de la Unió Europea s'aturés de carn de porc al mercat comunitari. D'altra banda, l'Organització Agrària ha assenyalat que el volum de les exportacions de productes porcins a Xina s'ha incrementat un 128% durant el primer semestre d'aquest any en relació al mateix període de l'any passat. Així, un 48% de les exportacions de carn i productes porcins té com a destí Xina, convertint-se en el destí principal de les produccions estatals. I continuant amb el sector porcí, hem de comentar que un total de 94 explotacions porcines pertanyents a 8 comunitats autònomes opten a rebre un guardó Port d'Or el proper 4 de novembre a la ciutat de Vic. Totes elles sumen 120 nominacions distribuïdes a aquestes segons categories, en funció del nombre de truges reproductores de l'explotació i atenent als criteris establerts. Nombre de garrins deslletats per truja de baixa, productivitat numèrica i taxa de parts. Els tres primers llocs en el rànquing de nominats els ocupen Catalunya, Aragó i Castella i Lleó. En el cas de Catalunya, 28 granges opten a 41 nominacions, de les quals 30 van a parar a Barcelona, 5 a Girona, 5 a Lleida i 1 a Tarragona.
Del Camp a la Taula, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep del Mercat Central del Peix. Hola, Josep. Benvingut de nou, com vam fer la setmana passada, al nostre espai.
Bon dia, Isidre. Tornem a estar aquí, sí, a disposició vostra.
El que passa que aquesta setmana ens parlaràs una mica més en profunditat d'un producte en concret.
Sí, en concret us parlaré d'una espècie molt bona que està entrant al mercat i que té molt bona acceptació.
De quin es tracta?
Mira, es tracta de la melva. Uh-huh. Et faré 5 cèntims d'aquest peix que molta gent desconeix.
Jo el primer, eh? I això que, amb això que parlàvem la setmana passada del programa del foraster, ho vaig sentir que ho deia, no? Era un dels que van dir i em vaig quedar, quin és? A vegades hi ha espècies que em sé el nom en castellà i en català no, perquè a vegades varia, no?
No, aquesta no té molta variació. És la mateixa nomenclatura tant en català com en castellà. Uh-huh. Però ja. Si em permets, et faré un sentit del peix d'aquest, que es diu melva. És un peix que pertany a la família de la tonyina i el barat. Podem destacar que té un cos fort, brillant, de forma cilíndrica i un cap petit i curt. La seva pell no presenta escates i és dura. I és molt estrany que sobrepassi el quilo de pes. I com és peix blau, té l'avantatge que té un contingut de greix i d'omega 3 molt alt. I és molt beneficiós per a les persones que tenen un altre sexe de colesterol. La gent segurament la coneix per les llaunes que hi ha als aparadors de les botigues, perquè és molt apreciada per l'elaboració de conserves, ja que la seva carn és ferma i permet una bona manipulació. Jo recomano a les mestresses de casa que si la troben a la peixateria de tota la vida, no dubtin en comprar-les, ja que guisades, fregides, a la brasa o en escabeix són molt nutritives i gustoses. I per últim, comentar-te que el preu d'aquest peix és molt semblant al del barat.
O sigui, que és barat.
Exacte. Valga la redundància.
Doncs moltes gràcies, Josep, per haver-nos explicat més coses de la melva, que recomanem, com sempre fem, als nostres oients, que quan vagin a les peixateries del barri...
Val la pena agafar i...
Sí, de confiança i d'això.
Doncs,
i si més no, que s'informin sobre aquest peix, no?
Correcte.
I sempre la informació, la millor informació és posar-lo a la cuina i posar-lo al plat. És la millor informació. I veure després el gust que té.
Correcte.
Doncs moltes gràcies per tot. Tornem a posar-nos en contacte la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat i la seva procedència.
Molt bé, Isidre. Moltes gràcies i, com sempre, a la teva disposició.
Doncs gràcies per tot.
Bon dia.
Tot seguit parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Aquesta setmana variarem una mica i parlarem solament de les característiques i curiositats d'un producte.
Vale.
És una fruita o una hortalissa?
Una fruita.
Ah, molt bé. De quina ens parlaràs?
Doncs mira, com que ja han començat les escoles fa uns dies i és una fruita que els agrada molt als nens, doncs mira, parlarem del plàtan.
Mira, gràcies per parlar dels nens, perquè a mi m'agrada molt.
També.
Sí, encara... Soc Peter Pan. Amb el cas del plàtan, sí.
Molt bé.
No, és que em porta records d'infantesa. Quan anava al mercat a comprar i quan anava a la parada de la fruita, sempre em donaven allò que tenien... A la part de les hortalisses, una pastanaga. I a la part de la fruita, un plàtan per mi. Ja ho sabien.
Molt bé.
Era l'únic aliment que tenia, eh? Estava escanyolit.
Bueno, pues parlarem una miqueta...
Doncs, aviam, què ens pots dir del plàtan?
Doncs, bueno, a veure, el cultiu del plàtan va començar al sud-est asiàtic, entre l'Índia i Malàsia. El segle V passaria del continent africà procedent de Madagascar i d'aquí es va estendre per les costes de la Mediterrània. Uh-huh. Aquí a Espanya el plàtan és a Canàries, on va arribar procedent de Guinea Equatorial, introduït pels expedicionaris portuguesos. La temperatura ideal del cultiu es troba entre 25 graus i la seva altitud de cultiu ha de ser inferior a 300 metres. Llavors, aquestes condicions només es donen a les plantacions de les illes. És un cultiu car, encara que no ho sembli, perquè necessita molta aigua, bones condicions de lluminositat, un sol amb molt bona porositat i drenatge. De fet, a Canàries es pot cultivar tota l'illa, a excepció de Fuerteventura, perdona.
Sí, sí.
És una de les fruites més importants econòmicament parlant. La seva recol·lecció i cultiu representa el tercer lloc entre totes les fruites. O sigui que aquí a Mercabarna l'any 2015 al mercat es van comercialitzar unes 113.000 tones.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, és una de les fruites més importants.
Perquè, a part, també es complementa, tot i que no és el mateix, amb la banana, vull dir que...
Sí, jo quan et parlo de les 113.000 tones et parlo entre banana i plata.
Val.
Però, bueno, hi ha gent que li agrada més el plàtan de Canàries i gent que li agrada més la banana. Això ja és a gust de...
Jo soc dels primers.
De la banana?
No, del plàtan.
Del plàtan de Canàries.
A més, m'agrada el més petitet, allò que és més gustós, més... Per mi, eh?
Sí.
A més, com que hi ha diferents punts de com menjar-lo, no?
Sí, bueno, a veure, hi ha molta varietat de plàtan o banana, eh? Però no hi ha gaire diferència entre ells des del punt de vist nutritiu. Però bueno, el plàtan te'l pots menjar com a postre, però pots fer pastís, pots fer batuts, el pots menjar de moltes maneres diferents, eh? Mm-hmm. És molt bona en nutrients i conté moltes vitamines i aporta calci, magnesi, manganès, fòsfor, potassi i zinc. Mm-hmm. Al contrari del que molta gent pugui pensar, té poques calories i molta fibra, amb la qual ajuda a la funció digestiva i té beneficis al sistema nerviós. Una fruita molt completa.
Digue-li al Nadal, als tenistes, una de les coses amb els partits, jersey d'això, una imatge que s'havia fet molt d'això era menjar un plàtan a mig partit.
Sí, és energia ràpida.
Pel tema del que estàs dient, de la fibra, És que moltes vegades les coses, quan les veus, llavors ho lligues, dius, veus?
Sí, sí. I això és una miqueta el plàtan. Aquí ara a Mercabarna tenim 7 empreses de maduració de plàtan o banana. O sigui que és una fruita prou important i que l'hem de menjar i que és bona. Fàcil de pelar.
Es va fer una publicitat bastant important, sobretot amb gent que ens agrada el bàsquet. L'ACB es va implicar bastant amb jugadors de primera línia per... promocionar, inclús hi havia algú que era de les illes, com el Sergio Rodríguez, de Tenerife, i per tant, sentíem un canari parlar de plàtans, encara te'l vam més, no?
Sí.
Que un altre. Doncs ha estat molt interessant avui parlar del plàtan.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Susana, i tornem a contactar la setmana vinent per conèixer de primera mà els productes més comercialitzats en aquest gran mercat central.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Sidra. Fins la setmana que ve.
I fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Com cada setmana, en aquest apartat del plat oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quin ens portes avui?
Doncs mira, aprofitant que avui és el meu sant, Isidre, doncs una broqueta de bonítol, què et sembla? En escabeig lleuger per llepar-se'n els dits.
M'has deixat amb això del sant, és veritat, i jo ho sabia i no he caigut, ni t'he felicitat. Quins ingredients ens caldran?
Era una indirecta, eh?
Ja, no, una
l'has
directa.
L'has enganxat.
Una directa.
Una directa d'aquestes directes. Sí. Tranquil, Isidre, moltíssimes gràcies. Pren nota per això. Ens centrem ara amb aquest plat, eh? També als nostres oients, agafeu bolígraf i apunteu. Per 4 persones necessitarem 600 grams de bonítol fresc, una ceba petita, mitja pastanaga, un nap petit, 2 grans d'all, una culleradeta d'oli d'oliva i sal. Per la marinada calen, atenció, 3 culleradetes de vinagre, mig got de vi blanc, un quart de litre de fumet, una fulla de llorer, pebre negre en gra i un clau d'olor.
I ara, com sempre, després dels ingredients, queda explicar com elaborem aquesta recepta.
Va, ens hi posem a la cuina. Primer de tot, Isidre, es neteja el bonítol i es talla amb trossos ben grans. A continuació es pelen les verdures i es tallen a rodanxes. Es posa el bonítol, les verdures i els ingredients de la marinada en un bol i es deixa marinar durant mitja hora. Passat aquest temps, el que fem és separar les verdures, el bonítol i el líquid de la marinada. Amb el bonítol, Isidre, marinat, es fan les broquetes, se salen i es reserven. Pel que fa a l'escabeig, es sofregeixen lleugerament les verdures escorregudes amb les herbes aromàtiques. Després s'incorpora el que seria el líquid de la marinada. Es prova la sal, es tapa i es cou a foc suau fins que les verdures estiguin això cuites, al dente, que se li diu. Finalment, es fan les broquetes a la planxa i se serveixen acompanyades de l'escabeig de verdures. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit!
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines d'Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà.
L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui, dissabte 24 de setembre, es fa a Targa una jornada sobre la millora cinegètica en perdiu roja. El dia 26 es realitza a Monells una jornada sobre l'ús de sensors per millorar la qualitat del producte en la indústria alimentària. Dimarts 27, Cabrianes, al terme municipal de Sallent de Llobregat, acull una jornada sobre els vedats de bolets a Catalunya. El dia 29 se celebren a Lleida diverses jornades tècniques en el marc de la fila de la Fira Agrària de Sant Miquel. Aquestes tractaran sobre l'aprofitament energètic de la biomassa a les cooperatives agràries, les instal·lacions de reg a baixa pressió i els reptes i adaptacions de l'agricultura al canvi global. Ja divendres 30 de setembre s'efectua dins de la Fira de Sant Miquel de Lleida la novena jornada de sanitat vegetal i una jornada que tractarà sobre la visió integral de la gestió de les dejeccions ramaderes. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 26 de setembre al 17 d'octubre es realitza a l'Escola Agrària de Mas Bover un curs de mestre del Masera. Del 29 de setembre al 22 d'octubre es fa a l'Escola Agrària de Targa un curs sobre bioconstrucció aplicada a l'explotació agrícola, centrat en arrebossats amb argila. Del 30 de setembre al 2 de desembre, un altre curs. Es du a terme a l'Escola Agrària de, en aquest cas, Manresa, un curs sobre la gestió d'herbes i llaurada mínima en horta i cultius extensius. I vinga, ja per acabar, de l'1 al 30 d'octubre, l'Escola Agrària de l'Empordà, que es troba a Monells, organitza un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Del 29 de setembre al 2 d'octubre, la ciutat de Lleida acull la 62a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i el 31è Saló Eurofruit. Per saber-ne més coses dels dos certàmens, parlarem amb el director general de la Fira de Lleida, el senyor Oriol Oró. Bon dia, senyor Oró, i benvingut a Delcam a Taula.
Hola, bon dia.
Com es presenta... Sempre li faig aquesta pregunta, però és la que toca, no? Com es presenta la Fira de Sant Miquel pel que fa a la superfície d'exposició? Hi ha hagut moltes demandes per part dels expositors?
Bé, de fet, doncs, la Fira de Sant Miquel enguany es presenta doncs, amb molt bones perspectives, no? La veritat és que tot el procés de contractació al llarg de l'any ha estat molt fluid i sí que ja ho hem anat dient aquests darrers anys, hi ha una tendència, diguem-ne, positiva, més enllà del context i de com han funcionat les darreres campanyes, doncs que hi ha una tendència positiva doncs, de major dinamisme per part de les empreses, i en aquest sentit, doncs, enguany, doncs, ve a ser la constatació d'aquesta tendència, no? Vull dir, tindrem major superfície que la major superfície d'aquests darrers anys, tindrem presència dels tractors ampliada, s'amplia presència també de tot el que és maquinària de treball al camp i obra pública, el tema doncs, de l'agricultura precisió... Bé, en definitiva, com que Sant Miquel engloba doncs, tot el sector agrari en el sentit més extens de la paraula, doncs, en cada un d'ells i dels sectors presents a la fira doncs, es nota un major dinamisme.
Però a més, sembla que cada any s'hagin de reinventar, no? Perquè, vull dir, acabes una edició i has de pensar en la següent i que ha de ser diferent de l'anterior.
Sí, sí, sense cap mena de dubte, de fet, això
aviam,
és pensar, no?
És una mica... I més si t'ha funcionat bé, no?, una edició.
Sí, sí, no, i mentre estàs, doncs... A veure, nosaltres l'objectiu que tenim és que en cada edició puguem estar amatents i presentar aquelles novetats, en temes d'innovació, de tecnologia, que siguin d'interès del sector, no? I el sector sí que el tenim catalogat com un sector tradicional, el sector agrari, però realment és un sector on la innovació hi és constant, no? Des de els planters, amb la manipulació genètica de les varietats, fins, bueno, doncs fins a l'aplicació de tecnologies de precisió, sigui en el rec, sigui amb els drons, sigui amb diferents aspectes, no? I això és el que intentem recollir, i cert, cada fira, vull dir, en aquests moments, doncs, ja tenim idees que per enguany no s'hi ha arribat a temps i que han anat sorgint, doncs, en el muntatge i organització de la fira, però ja són idees que intentarem aplicar per l'any vinent.
Ha tret per aquí la paraula drons. Precisament, una de les novetats d'enguany és el Lleida Drone Arena, que és una zona dedicada a l'agricultura de precisió. Per què han apostat per aquesta nova tecnologia, la dels drons? Bueno, em sembla que en alguna edició vostès ja havien presentat alguna de drons.
Sí, ja havíem estat treballant amb el tema dels drons i reforcem, doncs, la col·laboració que hem mantingut aquests anys amb l'associació Lleida Drone, que és una associació ubicada a Lleida, com el seu nom indica, i que té un referent a nivell estatal, no?, pel que fa als drons.
Perquè hi ha molts pagesos interessats en els drons?
A veure, el que sí que és cert és que, primer, el dron és un instrument que per si mateix no aporta res més que pot ser diversió, no? Però el dron al qual se li apliquen, doncs, se li incorporen aplicatius que permeten identificar, doncs, temes de maduresa de la fruita, de sucre, d'aigua, de fertilitzants, és a dir, permet conèixer i tindre informació del camp per poder-lo gestionar de forma millor, no? I això sí que és cert, doncs, que és una tecnologia nova, realment és molt nou, i que creiem que nosaltres, com a Fira de Lleida, li hem de donar un recolzament, perquè creiem que s'incorporarà de forma clara dins del que és l'explotació agrària, no? I així com altres anys, altres èpoques, doncs, per exemple, Lleida es va referenciar com a agricultura de precisió vinculada al rec, doncs entenem que aquesta possibilitat vinculada al dron, doncs nosaltres l'hem d'aprofitar.
I
la zona de Lleida Drone Arena, doncs el que pretem és un pas més, en el qual, doncs, hi haurà una superfície que simularem una plantació i els drons es podran passejar, pilotar i fer exhibició de com si estiguessin en un camp.
Sí, perquè a més és això, és sobretot les aplicacions en camp. És l'avantatge que té, o la diferenciació que té aquesta aplicació del dron amb l'agricultura, no?
Sí, la veritat és que facilita a nivell de gestió, a nivell de costos, enormement respecte doncs, fer-ho això manualment i amb maquinària de terrestre, i per tant, doncs, és una tecnologia que creiem que aportarà, facilitarà molt i transformarà la forma de gestionar i professionalitzarà el camp.
A part d'aquesta, hi ha alguna altra novetat destacada?
Bé, novetats sempre en tenim, no? Des de màquines noves que es presenten als premis d'innovació, com pot ser, doncs, per exemple, enguany hi haurà una màquina que és un molí per fer oli mòbil, és a dir, que el molí aquest es traslladarà al camp i del camp mateix ja es podrà moldre l'oliva a la presència, doncs, enguany. No es va veure una novetat, però sí que, fruit de la seva alternança, doncs no deixa de tindre un interès. Hi haurà tota la zona de tractors, a part aquesta zona s'ampliarà, hi haurà maquinària, sobretot també amb tot el que és tecnologia de precisió agrària, i bé, el que intentem, doncs, és recollir al màxim aquelles empreses que són capdavanteres i que presenten novetats al sector.
Va fer gràcia això de l'oli, ja gairebé ja no caldrà anar ni a la cooperativa, ja podràs anar al camp gairebé a buscar l'oli, no? Si això realment després té un... Bueno, es comercialitza, s'arriba a comercialitzar i té èxit, no?
Sí, és a dir...
Ja estem arribant a uns extrems que quasi ja no ni del camp a taula gairebé...
Sí. El que s'intenta, doncs, és donar resposta, potser, a produccions petites, no? Mm-hmm. I que, doncs, que hi ha un mateix moment de collita, doncs, ja es pot estar es pot estar molt amb les olives.
Un dels pals de paller del certamen és, sense cap mena de dubte, les jornades tècniques, on el sector, a part de... i les presentacions que es fan, perquè normalment sindicats com Unió de Pagesos aprofita per fer balanç anual, els consellers de tots venen i fan rodes de premsa, també els ministres, quan venen, vull dir... quines temàtiques destaquen aquest any?
Bé, de fet, les temàtiques són tan àmplies com el sector agrari, no? Abans comentàvem la Fira Sant Miquel, no només és fruita, sinó que hi ha, doncs, també maquinària per cereal, hi ha maquinària per fruits secs, hi ha maquinària, doncs, per bestiar, i que afecta, doncs, tecnologies d'innovació, software, és a dir, és molt ampli, no? I en aquest sentit, el que recullen jornades és aquesta gran varietat, no? Hi ha, sobretot, el que intentem nosaltres és que cada cop més recolzar-nos en aquelles entitats que són referents en el sector i, doncs, fer jornades que tinguin interès estructural i conjuntural, possiblement també, en aquell moment pel sector, no? I en aquest sentit, l'interès de tothom és el mercat, no? Conèixer el mercat i l'accés al mercat. I en aquest sentit, bueno, hi ha una jornada, doncs, amb Afrucat, vinculada, doncs, a l'anàlisi de costos, de preus de mercat, internacionalització. N'hi ha una altra vinculada al mercat de l'oli, al canvi climàtic, a l'agricultura de precisió, biomassa i aprofitament energètic, al REC, sanitat vegetal, a les agrobotigues, per donar sortida, doncs, també tota aquesta indústria emergent de transformació agrària. I, bueno, també, doncs, com no, citar els premis, el 45è Premi Llibre Agrari i Article i el Premi a la Innovació Tecnològica i Disseny, no? En definitiva, és tot el ventall que el sector agrari inclou.
Hem parlat així, bueno, del sector de la fruita. Clar, és que és una mica, o sigui, aviam, complexa diferenciar l'Eurofruit de la Fira Sant Miquel, perquè a vegades, pues, clar, és tot com una barreja, no?
Sí.
Bona barreja, eh? No ho dic, perquè, clar, quan les jornades, clar, parlàvem, pues, jornades que són de la fruita, que és una mica... Però l'Eurofruit, aquest espai de l'Eurofruit, com es presenta tenint en compte, bueno, la difícil situació que els darrers anys, sobretot arran del veto rus, ha passat al sector de la fruita, no? I
sí,
després les pedregades, perquè aquí el sector de... Molts sectors pateixen, però el de la fruita, sobretot, almenys les notícies que ens arriben, pues això, les pedregades, el que afecta molt és la fruita, no?
Sí. Bé, és un sector, com bé dius, doncs, que... tot i que s'intenta minimitzar els riscos i els danys, doncs, mitjançant assegurances i mitjançant sistemes com pot ser malles al camp i tal, doncs està condicionat i sotmès, doncs, a les condicions climàtiques, i aquestes són aleatòries. Per tant, aquí sempre hi ha un grau de risc que no es pot obviar, no? Tot i així, sí que hem de dir, doncs, que aquestes darreres campanyes han estat campanyes difícils, però que, tot i així, doncs, el sector agrari és un sector que s'ha convertit en un sector refugi, no?, per la inversió, i perquè, doncs, a llarg plaç es manté amb una estabilitat que hi ha altres sectors que no s'han mantingut. En aquest sentit, doncs, ha fet entrar empreses, doncs, externes, empreses, doncs, que venen d'altres sectors, a invertir en plantacions, en grans plantacions, grans extensions. El tema del REC del Canal Segarra-Garrigues, doncs, també afavoreix aquesta transformació i la incorporació de noves empreses, i en aquest sentit, doncs, es presenta de forma positiva, no? Entenem que no només és la fruita, que té un pes específic, però que hi ha altres cultius, doncs, que a vegades equilibren o fan de balança, no?, de campanyes, doncs, que no són tan bones, no? Per exemple, doncs, podem parlar de l'ametlla, com un exemple. I aquests darrers anys a Eurofruit, doncs, també el que hem notat és la presència d'empreses, expositors, sobretot presentant varietats que altres, bueno, que durant anys aquí no havíem vist, no? Varietats. I creiem, doncs, que això també ho facilita, el fet de que és convertible en una zona de rec i que dona entrada a noves varietats i a nous cultius. I això, doncs, genera un dinamisme i una transformació del sector.
Doncs agraïm a Oriol Bru que ens hagi explicat, fet 5 cèntims de com es presenta l'edició d'enguany, tant de la Fira Agrària Sant Miquel i el 31è Saló Eurofruit. No li he preguntat qui inaugura aquest any.
Bé,
encara no està clar.
Encara no està del tot tancat. Tindrem la inauguració per la Generalitat, molt probablement sigui el president de la Generalitat, però està pendent de confirmar-se.
No, ho dic, com que a vegades venen els ministres de tot o d'això, però que estan en funcions suposo que és més complicat.
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs, bueno, era simplement una curiositat, eh?
Molt bé.
Agraïm que ens hagi explicat com es presenta la fira.
D'acord, moltes gràcies.
Del camp a la taula, a Ràdio Estel.
Amb les fires conclou l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.